Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La cuina catalana té una personalitat pròpia i unes peculiaritats molt concretes. Podríem dir que, com succeeix amb la geografia de Catalunya, també és molt extensa i la seva extraordinària riquesa reuneix les més variades característiques sobre una base d'una cuina rural, avui bastant extingida, que tenia com a principal característica l'ús del llard que es combinava a la cuina amb greix vegetal de l'oli d'oliva, tan propi dels països mediterranis. Però a la cuina mediterrània hi ha uns altres elements que històricament li confereixen una personalitat nacional. Un d'ells és la gràcia provençal. Ambdues cuines s'influeixen amb l'ús de les herbes aromàtiques: farigola, romaní, sajolida, marduix, menta, orenga. Un altre el composen els excessos barrocs i policrums de la cuina valenciana, tan heterodoxa. No hem d'oblidar que per València ens arriben elements importants com som l'arròs o la canya de sucre. I un tercer element són els sòlids plats que ja toquen a la cuina de la planúria central a les fronteres d'Aragó i que li afegeixen la seva peculiaritat. A més de tot això, hi ha una base sòlida, la cuina medieval catalana, que és una de les més importants del Mediterrani. La cuina dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó que van conquerir Sicília, la que feia magistral el mestre Robert de Nola, cuiner de Ferran de Nàpols, fill d'Alfons el Magnàtim, que en el segle XV escriu el seu llibre, Llibre del Coc, que en el moment d'encetar el Renaixement va ser l'exemple d'una cuina refinada, especiada i saborosa, extraordinàriament aristocràtica. Néstor Luján, del llibre El menjar, de Do Peça 2.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser, aquí, a la guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia, Pep i companyia.
Avui m'agradaria que em portessis cap a la muntanya. Ho podrem aconseguir, això o no?
Ja està fet. Mira, fem així amb els dits i ja estem a la muntanya, al moment.
Però clar, ara, per exemple, vull anar... Clar, és que muntanyes hi ha moltes, eh? Quina em portes? A veure.
Mira, et porto a Cal Ignasi, casa de menjars, al poble de Cantoni Gros. És aquesta zona que si tires una mica cap amunt ja entres a Olot, si tires una mica cap a baix estàs a Vic. És una zona afortunada que està enmig de dos paradisos.
Jo crec que l'Ignasi és el cuiner més... Ara anava a dir que no t'equivoquis, eh? Rondinaire no, eh? Rondallaire. Li agrada molt explicar rondalles, aquest home.
L'Ignasi és un geni figura i, a part d'un gran cuiner, és una d'aquestes persones que està fent molta feina perquè la cuina catalana mantingui un esperit que, si no ens el treballem, ens el podem perdre. I no tinc cap problema amb que la cuina creixi i s'incorpori coses noves, però hauríem de mirar de no perdre bous i esquelles pel camí.
Home, ell, per exemple, és molt fan de plats mítics seus, no? Com l'arròs de calamars de llauna o l'enciam brut, per exemple.
Exacte, l'arròs cabrerès és un arròs que, a més, jo tinc la sort que he cuinat amb ell, perquè vam fer un cop una trobada i ell va venir a cuinar-nos un arròs i em va agafar d'ajudant. A cuinar ell, jo era ajudant, eh? Bàsicament jo estava fent fotos i preguntant-li i molestant-lo per saber tot el que feia. I és meravellós perquè és aquest arròs que d'interior que es fa servir als calamars en conserva, perquè bueno, doncs és un arròs que ve de quan el peix no arribava fresc a l'interior i aleshores es feien arrossos de mar fets amb peix en conserva, en aquest cas calamars. Em va explicar que ell el va prendre d'una minyona que el preparava pel menjador del santuari de la Verge de Cabrera, per això ell li diu l'arròs cabrerès.
Clar, aquí, a més, una de les coses que s'ha de dir i que, clar, i que diu molt d'ell és que té un forn espectacular, i no un forn d'aquests que ara s'han posat de moda els últims anys, aquests forns a brasa, sinó un forn d'aquests italians grossos, d'aquests que donen la volta, eh?
Sí, l'Ignasi, tot en l'Ignasi és diferent, autèntic i espectacular. La seva conversa, el seu forn, la seva cuina, la seva dona, perquè és una història d'amor, la de l'Ignasi i la Laia.
Nascuts el mateix dia.
Sí, mira, veus, això no ho sabia. Jo sabia, perquè m'ho van explicar ells, que l'Ignasi estava treballant al poble, que Antoni Gros, la Laia va venir per quedar-se una temporadeta i l'Ignasi la veia passar cada dia des de la finestra i es feia venir, va prendre's els horaris i es feia venir el moment d'anar al rebost que estava fora del restaurant quan ella passava per poder petar la xerrada, i a base de xerrar, mira, portant no sé quantes dècades junts i fent una cuina extraordinària i sent una parella que regala felicitat a la sala i a la cuina.
Això devia ser l'àngel, l'ànima de Llorenç Torrado, gran amic de l'Ignasi, que van compartir moltes estones de cuina, suposo, entre aquelles cadires i aquests llibres.
Segur, i de fet la biblioteca d'en Llorenç Torrado està a la sala de Cal Ignasi, té dos sales, la segona està completament en allà el llibre que en Llorenç doncs, li va deixar a l'Ignasi, i bueno, si ets una mica fetitx de la literatura gastronòmica, concretament catalana, és un lloc que a part de menjar molt bé has d'anar per poder admirar tota la feina que va fent Llorenç.
I què? Aquí què hi menjarem? A part de l'arròs del cabrerès i de l'enciam brut?
Doncs mira, uns fideus de porc, uns fideus amb peus de porc i trompetes de la mort, un amanit cruixent de porc, veus que tiro molt per porc perquè el toca molt bé i a la zona tenen un gran material, i sempre, la veritat és que m'estic donant compte que sempre que vaig acabo demanant coses de porc.
Clar, hi ha una cosa que, això sí, que la part dolça jo crec que no toca tant el porc, sinó que, a més, ja, diguem-ne, s'ha externalitzat cap a altres restaurants, que són els seus craquinyolis.
Sí, els craquinyolis te'ls has de prendre amb el cafè i, bueno, si te'n vols, també te'ls pots portar cap a casa perquè te'n venen a bossetes. I jo vaig menjar un molt bon gratinat de maduixetes i bescuit gelat d'en Xixo de Vic, que és salsat amb tofi i amb una pluja d'ametlla granulada. I després vaig prendre un bon cafè, i s'ha de destacar quan trobes un bon cafè, perquè no sempre passa. I el cafè és molt important, perquè és l'últim glob que fas abans de marxar i et pot espatllar, bueno, no diré espatllar un àpat, però et pot rebaixar una mica aquella eufòria quan surts que tot ha sigut rodó i el cafè no està tan bo. El cafè acompanyat del craquinyoli i, escolta, traca i mocador.
Oli Montllum entra a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana al restaurant Cal Ignasi de Can Toni Gros. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Anem madurat, tinc tonalitats verdes o grogues pàl·lides, o entre vermell fosc i morat. Les arrugues i les obertures que presenta la meva pell t'avisen quan és el moment ideal per consumir-me. Podeu menjar-me fresca o seca. La meva pell és comestible, tot i que acostumeu a menjar-nos pelades. Soc molt dolça i un aliment energètic molt adequat per a persones amb desnutrició i poc pes. Sí, sóc la figa. Combina les figues amb pernil salat. Prova les figues amb gelat d'ametlles. T'agradaria tastar les figues amb un trosset de fetge gras d'ànec?
Tinc fruites i verdures de tots colors.
La Fonda.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui, per saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil, no anem a un restaurant, sinó a Badalona, a una ganiveteria, perquè allà hi tenim en Ramon Utzet. Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil?
Home, està claríssim. Un bon plat de pernil, ben tallat, ben finet, una cosa i sense res més. És que, com bé deia el Ferran, no sé si recordeu, Ferran Adrià va dir... Tallar és cuinar, i és una de les coses que jo sempre recordo a tothom.
Benavento aquesta frase, eh?
Home, tot portar-ho cap a casa, ja ho saps.
De fet, aquí hauríem de dir-te tu, t'hauríem de preguntar també com es talla o quin és el millor ganivet per tallar un bon pernil.
Evidentment, necessitem el que tots coneixem, que és un ganivet ben estretet, ben finet, molt ben esmolat, que perfecte, i després sempre acompanyat d'un altre ganivet. El ganivet de pernil, que entenem que és flexible i que s'adapta molt bé a les rugositats i a les diferents parts del pernil, aquest l'utilitzarem només pel tall net. I després sempre farem servir un altre, que en diem desossador i així, per el que són racons, per les cornes, les parts més dures i així. I així sempre tindrem el ganivet de pernil, que entenem, sempre ben esmoladet i perfecte per fer un tall ben ben fi, que és com m'agrada a mi.
El pernil, com dius tu, avui solet, però segurament que l'acompanyaries amb alguna cosa que tinguis per aquí a prop, no?
Sí, bé, home, i tant. Els pans, que avui en dia cada vegada la cultura del pa està pujant i es fan pans boníssims, evidentment amb un bon oli, i després doncs, si acompanyat d'algun vinet, inclús algun escumós. A mi, per exemple, ara sóc molt dels ancestrals, que em donen com certa energia i així, i això, bueno, amb el pernil acompanya perfecte.
Doncs mira, farem una cosa. Ves esmolant les eines perquè un dia vens a la Fonda que parlarem de ganivets. Què et sembla?
Ja hi pots comptar, quan vulguis.
Moltes gràcies, Ramon.
Gràcies a tu, Pep.
La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
Yo tengo un corazón de quitaipón, de quitaipón.
Si posen dues o tres cullerades d'oli en una olla, si pot ésser de ferro, si tiren els calamars o sípies sencers, després de tenir-los 5 minuts en aigua bullint. Si són massa grossos, separant els tentacles o cames, tot i que la sípia cal picar-la sobre el tallador amb la mà de morter per tal d'estovar-la. Després, 200 grams de ceba ben picada i una cabeça d'alls, una mica de pebre vermell, i quan tot és ros, 100 grams de tomàquet, una fulla de llaurer i una culleradeta d'aiguardent o vi ranci. Es tapa l'olla amb un paper d'estrassa i, si convé, s'hi tiren algunes gotes d'aigua, que esté calenta, en un plat que tapi l'olla. Molt poc foc i que cogui una bona estona. Els popets també hi van molt bé estofats així, tot i que hi ha qui hi posa patates.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja tenim en Josep Dolcet preparat, el nostre Messi de les botifarres, perquè si parlàvem fa res, ahir mateix, de la botifarra de fetge, doncs avui volem parlar de la botifarra d'ou.
Botifarra d'ou, sí, sí, la botifarra de festa per excel·lència. Sobretot, cuidado, sense que se'ns ofenguin, sobretot algunes comarques de muntanya, en diem que és la botifarra de festa per excel·lència perquè sobretot a les zones metropolitanes és la reina del carnaval.
I en canvi, només es fa, diguem-ne, per l'època del carnaval i després sembla que s'oblidi, i això, no?, a la muntanya, aquesta es fa tot l'any.
Exacte, exacte, és el que hem de dir. O sigui, són dos productes diferents. A la zona metropolitana és una botifarra, diguem-ne, bàsicament que es fa per Carnaval, encara que ara ja se'n troba pràcticament tot l'any. És una botifarra tipus blanca amb molts ous, que li donen aquest color, diguem-ne, marfil groguenc, no el color groc canari com aquest micro que tenim aquí davant, vull dir, perquè el color groc canari pues, és, hi hem de posar alguna cosa o altra. Però a muntanya, sí, a muntanya, les botifarres d'ou són les botifarres que es feien tradicionalment, les botifarres blanques que es feien per conservar i per allargar, perquè hi posaven ou, hi posaven pa, les deixaven assecar i després s'anaven a l'escudella.
Clar, una altra cosa important aquí, a part del color, de la quantitat d'ous o no, és el tipus de budell, perquè no és el mateix fer-ho amb el budell prim, diguem-ne, en forma de ferradura, que aquesta botifarra, no sé, coure-la amb una colana.
Exacte, que aquesta seria la diferència. La botifarra d'ou, diguem-ne, més coneguda, que és la botifarra aquesta més metropolitana, més, diguem-ne, de les zones més poblades, més festiva, per dir d'una manera, aquesta es fa amb budell prim de porc. La botifarra, normalment, la botifarra a muntanya, s'utilitza el budell prim, però també es pot fer amb un colar o amb un semicolar, o sigui, amb un budell més gruixut. Però sempre budell natural de porc.
I a més, és una botifarra que porta molta avantguàrdia, perquè els xarcuters i xarcuteres de casa nostra ho estan treballant molt, això.
Sí, sí, des de fa 7 anys que... Bueno, des de fa molts anys que s'està promocionant la botifarra, però des de fa 7 anys que estem fent un concurs sobretot per divulgar i millorar aquest producte amb molt èxit a tot Catalunya i entre els xarcuters.
Doncs a la botifarra d'ou, que he dit, una gran botifarra.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui la cosa va de gastronomia, però d'una gastronomia diferent. Avui el volíem titular, aquesta xerrada que avui tindrem, amb una persona que en sap molt de muntar restaurants, precisament d'això, no? Podríem fer un títol d'un llibre que sigués Com obrir un restaurant i no morir a l'intent, perquè si ens hi fixem, hi ha molts restaurants, però bé, n'hi ha de totes menes, o bars, o cafeteries. I avui volíem saber, una persona d'aquestes que es dedica precisament a obrir restaurants, com ho hem de fer-ho això? Perquè, bé, que ens ho expliqui ell. Mira, jo he quedat aquí amb ell, ja el veig aquí assegut. Enric Coderc, molt bona tarda.
Bona tarda, bé, què tal?
Bé, estem en un restaurant, però no direm on estem, no?
Exacte, més val no dir-ho.
Més val no dir-ho.
No, home, és bon lloc, però de moment no en parlarem.
L'Enric Coderc és cuiner, és una persona que es dedica, a part de la cuina, a obrir restaurants per a altra gent, perquè això dels restaurants, Enric, és una cosa que l'altre dia, mira, precisament amb tu fent una cerveseta, fèiem una reflexió, no? I és que no tothom pot, diguem-ne, operar de, no sé, de traumatologia, no? A una persona, o quan tu vas a l'oculista és perquè tens algun problema a la vista i no al dit de gros del peu. Si vols, doncs, no sé, vols fer un lifting facial, doncs te'n vas amb un cert tipus de metge o metgessa, no? I no te'n vas al dentista, no? Però, en canvi, el restaurant sembla que en pugui obrir tothom, no?
No passa això en els restaurants. No és raro, que es diu cada vegada hi ha més professionals que van obrint restaurants, però sí que és veritat que és el que dius tu. El professional d'un ram estudia per exercir de la seva professió, té uns coneixements, tenen una trajectòria i ho fan molt bé perquè són professionals del seu, i és veritat que hi ha molta gent que s'atreveix a obrir un restaurant, i qui diu un restaurant diu un bar, una cafeteria, les vermuteries que han estat molt de moda durant èpoques, que al final mires i d'hostaleria no hi ha ningú o gairebé ningú, i és, possiblement és el primer error que es comet.
Aquest és potser una de les coses que ens passen avui en dia quan ens diuen, per exemple, que hi ha un gran dèficit de cambrers i de cambreres, de personal de sala als restaurants, però això ho podríem, diguem-ne, a vegades diguem-ne, anar allargant, no? Segurament també potser falten cuiners i cuineres, i en canvi a les escoles n'hi ha molts. O potser no sembla tot, no? Allò que diuen que no és aigua tot el que llueix.
Exacte. Sí, hi ha moltes escoles d'hostaleria, hi ha molts alumnes, cada any en surten un grapat, en surten de molt bons, evidentment, però, per exemple, el confinament què ens ha donat? El confinament ens ha donat que tots aquells cuiners, diguem-ne cambrers, perquè també és una feina tan digna com la de cuiner, vull dir, durant un temps sembla que no se n'hagi parlat, i és tan important com la de cuiner. Els que són professionals, que durant un temps s'havien quedat doncs amb vertes o fent, doncs s'han donat compte que espavilant-se i amb els coneixements que tenen muntant algun negoci relacionat amb l'hostaleria, doncs els està funcionant. Bàsicament per què? Perquè tenen coneixement i experiència. I llavors al final ens hem quedat sense aquests professionals que costarà que tornin a sortir. I aquests que estan muntant els seus negocis, doncs en bona mesura els està sortint bé, bàsicament per això, perquè tenen un bagatge i un coneixement que els ajuda, no és garantia per triomfar, però sí que tens molts números.
Doncs de tot això és el que volem parlar avui amb l'Enric Coderch, una persona, com dèiem, cuinera, però que a més en sap, diguem-ne, de muntar restaurants, perquè que siguis un gran cuiner o una gran cuinera, això no vol dir que siguis un gran empresari, eh?
No.
Perquè un restaurant, un bar, una cafeteria, una vermuteria no deixa de ser una empresa, que hi ha moltes altres coses a més de la cuina per fer-ho.
Exacte.
Quan, mira, allò que típic, no?, que hi ha una persona que cuina molt bé i li diuen, és que hauries de muntar un restaurant, no? I ho fa, no? Què és el que hem de tenir en compte, primer de tot, si volem obrir un restaurant, un bar, una cafeteria?
Mira, aquí hi ha diferents factors en funció del tipus de negoci que vulguem muntar. Val? Primer és tenir molt clar que es vol muntar segons la capacitat que té cadascú, perquè això és el que diem. Jo puc cuinar molt bé, però si de gestió no en sé, m'hauré de rodejar d'algú que m'ajudi en la part de gestió. Quin tipus de cuina sé fer, quin tipus de cuina no sé fer. Si no sé fer, depèn de quin tipus de cuina i vull muntar una cuina determinada, hauré de tenir en compte que haig de buscar un cuiner o cuinera especialitzat en la cuina que vull fer. Llavors, un dels punts més importants per buscar on muntar un negoci és la ubicació.
Això és important, eh?
Això és la base. Ja fa 50 anys ho deia, no els fundadors, sinó el tothom ha vist la pel·lícula, la persona que va fer gran el McDonald's, ell ho deia, o sigui, hi ha tres coses molt importants, i són ubicació, ubicació i ubicació. Si no hi ha una bona ubicació, tens molta feina per portar la gent cap a casa teva. Que hi ha llocs que no estan en una ubicació ideal, n'hi ha molts, però hi han hagut de fer molta feina per poder atraure tota aquesta gent, i actualment amb totes les xarxes socials també ens ajuda. Però si tenim una bona ubicació, ja tenim un punt guanyat.
Això ho veiem, per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona, que bé, hi ha molts restaurants, diguem-ne, que estan a les afores i que funcionen molt bé, com bé dius tu. Exacte. Però que quan tu vols obrir un restaurant i que funcioni des del primer dia més o menys, després ho has de fer-ho bé, eh? És buscar aquella, podríem dir, aquella zona, no? quin tipus de clientela, no? Tu saps, per exemple, que al Raval hi ha un tipus de restaurant, que a la zona de l'Eixample n'hi ha un altre.
Clar, per exemple, fixem-nos en una cosa. Quan parlem de vermuteries, si mirem així mentalment el mapa de Barcelona, en les zones turístiques els podríem comptar amb els dits d'una mà, i encara ens agradaria algun dit que no comptaríem, eh?
Clar, perquè el concepte de vermuteria primer és una cosa molt d'aquí, no? No, l'estranger no ho coneix tant.
És una cosa molt d'aquí, és molt de barri, és molt de gent de la ciutat i immigrants que porten molt de temps aquí, vull dir, és una cosa molt cultural de la nostra zona. I llavors el turista ja ni ho busca, per tant no cal que busquem una ubicació cèntrica, turística, que vol dir molt cara, perquè això ho hem de tenir en compte. Una gran ubicació també vol dir uns impostos més elevats. Són totes aquelles coses que hem d'anar tenint en compte i que van sumant en aquesta llista. S'han de demanar uns permisos determinats, hi ha uns impostos, ja depèn de la grandària del local, de la terrassa que tinguem, llavors, depèn de quin tipus de local hi anem més cap a un barri. I llavors, a Barcelona hi ha molts barris, hi ha zones que han sigut els centres de pobles que havien sigut abans, pobles individuals, diguem, i que han passat a ser barris de Barcelona i que tenen centres d'aquests barris que són carrers més amples, carrers peatonals i que són llocs ideals perquè són llocs de pas, que la gent ja habitualment del barri va fer vida i llavors són llocs ideals per aquest tipus de negoci.
Per exemple, a la zona de Sant Antoni hi ha una colla de vermuteries, no?
I la majoria giren al voltant del mercat de Sant Antoni, més a prop o més lluny, però totes volten al voltant perquè era el centre d'aquella zona, és el centre neuràlgic, tota aquella zona. Llavors, aquest tipus de local es mourà a prop de llocs de molt de pas, com és el mercat de Sant Antoni.
Ara em fas pensar que un dia parlant amb un gran amic, el qual té un restaurant fantàstic a Llagostera, en els Tinars, i em deia, bueno, és que el meu avi, diu, quan vam voler fer el restaurant, diu, va anar un dia, es va seure al costat de la carretera, allà a Llagostera, i va començar a comptar cotxes, a veure quants en passaven a l'hora de dinar. Diu, després va anar a l'altre costat, a la carretera, diguem-ne, de Palamós cap a la Bisbal, diu, es va posar a comptar cotxes, diu, i al final va decidir, diu, saps què? Diu, el muntarem aquí. És a dir, això és una cosa bona. I clar, per exemple, a l'Eixample d'aquí a Barcelona ho veiem, de que la gran majoria de bars, si féssim un recompte, veuríem que estan a les cantonades, que sí. No estan allò als carrers, diguem-ne, horitzontals, no, o verticals,
exacte,
no?
No estan a mig carrer, s'apropen més cap a la cantonada i els que estan just al xamfrà són els que tenen més vida, per això, primer perquè tens un espai més de terrassa i després perquè, clar, quan més vida tens a la terrassa, atrau també més moviment i a més et venen per tots costats i et veuen des de més lluny, amb la qual són els locals que més vida tenen.
Sí. Tenim la ubicació, Enric. A partir d'aquí, què ens fa falta? Bé, evidentment, hi ha les qüestions legals que doncs, un ha de tenir, aquell local que ha de tenir, això ja ho sabem, però després hi ha un altre aspecte important, que és l'oferta gastronòmica o l'oferta de restauració, no? I avui en dia veiem que hi ha moltes tipologies diferents d'ofertes de restauració.
Sí, la veritat és que un punt molt, molt important, molt, i possiblement és el que dius tu, després de la ubicació és saber què volem oferir als nostres clients. I a vegades un dels errors que cometem és emborratxar-nos d'oferta. Alguna vegada tu i jo hem dinat a algun lloc que a vegades mires la carta i és el primer que dius, sembla, no sé si és La Vanguardia o és és una carta, perquè són aquestes cartes extenses que hi ha de tot.
200 plats.
Sí, sí, 200 plats. I té que ser una carta acotada, buscar una línia de producte. Nosaltres, quan fem consultoria d'hostaleria, parlem d'amplitud o de profunditat de carta. Una profunditat de carta són, per exemple, tots aquests restaurants que han sortit des de fa un temps que s'han anat posant molt de moda, que em dedico a l'hamburguesa o a l'entrepà i faig 6 o 7 entrepans, però els faig molt bé. Això és una profunditat de carta, em dedico a un entrepà, ho faig molt bé, el toco molt bé, no tinc una gran amplitud de productes, amb la qual cosa els dono més rotació, puc treballar cada dia el producte, és molt més fresc perquè cada dia el puc fer nou. Si tinc 200 plats, ja és més bogeria, ja és una amplitud de carta molt gran, necessites molt producte, més mans. Aquí hem de tenir en compte que depèn d'on tenim, haurem de contractar treballadors. Contractar treballadors també és una despesa que hem de tenir en compte en aquesta compta d'explotació que hem de fer, i que moltes vegades els que ens enredem a obrir negocis no tenien en compte de que hem de fer números també, i això és important.
Clar, hi ha una cosa que ara tu deies, això del compte d'explotació, que ja ens ho explicaràs una miqueta més, però aquí hi ha una cosa que, fent referència al preu, moltes vegades un no se'n dona compte, no? És a dir, sembla que tothom s'hi vegi d'acord a obrir un restaurant, perquè diuen, ostres, jo vaig a comprar una botifarra al supermercat o a la botiga val X, hi poso pa, hi poso tomata i oli, la venc a X i ja està, no? I això és una de les coses que moltes vegades, encara avui en dia, Enric, hi ha molts restaurants, molt bars, moltes cafeteries que encara no saben el que és la paraula escandall.
No, sembla que sigui, quan sent algú l'escandall se'ls hi posen els pèls de punta. Sí, perquè moltes vegades és això, obrim un local, al voltant tenim una competència i a vegades ens volem fixar, ostres, doncs si aquest fa un plat X determinat, si el faig jo, aquest el ven a 5, per dir alguna cosa, doncs jo també el vendré a 5. Sí, però no sabem a quin preu compra. I llavors, abans de fer, depèn de què, el que hem de fer és fer aquest escandall. Aquest escandall simplement és saber què ens costa cada plat quan el fem, individualment, per poder-hi posar un preu. Perquè dintre d'aquest preu d'aquest plat, el que moltes vegades el client, que a mi m'agradaria poder fer més divulgació perquè el client ho entengués també, a dintre del preu d'un plat no només hi va el cost del producte i ja està, hi va doncs, el cost del cuiner que ho està fent, del cambrer que està servint, de la part del lloguer que toca, de l'electricitat, de l'aigua, del gas, de la llibreta aquella que compres per prendre nota del que volen els clients, de tots els aspectes que hi ha en un negoci. Tot això va dintre d'aquest preu del plat. Llavors, una part correspon al producte. Llavors, hem de saber exactament quines despeses tenim per fer aquell plat, per saber quin preu aplicarem. Si ho fem allò, com dèiem un avi, ojo de buen cubero, normalment les coses no solen sortir bé.
Normalment el preu de cost d'un plat cap on va? Perquè clar, una cosa és si ens ho mirem, diguem-ne, allò individualment, però també després parlarem de que evidentment els marges entre un primer, un segon plat i unes postres són molt diferents, no? Però més o menys és un punt de vista, diguem-ne, allò genèric.
Si féssim una mitjana per entendre'ns i fer quatre números ràpids, hauríem de comptar que el cost del producte en qüestió hauria d'estar al voltant del 30% del preu que se li posa de venda en aquest plat.
Per tant, si fem un plat, un flam, i ens val 3 euros, el preu de venda hauria de ser al voltant dels 10 euros, no?
Més o menys, sí.
Però seria un flam, seria, home, seria un flam molt flan, bo, eh?
Seria una galleda de flan, eh?
Escolta'm, sí. per fer allò, 3 euros de preu de cost d'un flam, sí. Una molt bona llet, uns molt bons ous,
exacte.
Un
sucre, però bueno, els ous i la llet...
Podria ser un flam de mig litre, podria...
Sí,
gairebé, no?
sí, tranquil·lament. Avui n'hem vist un.
Exacte, avui n'hem vist un.
I feia molt bona cara.
Clar, que dèiem això, no?, de que llavors quan es fa, diguem-ne, el preu, diguem-ne, genèric de tots els tipus de plat, sí. el que no es fa és, diguem-ne, posar el mateix marge en unes postres que en un segon plat, que, no. Per exemple... Això també hi ha una cosa que m'agrada molt, que encara no sé si es fa servir o no, que és allò dels tipus de plats que se'ls hi posen noms, no? El plato perro, el plato vaca, com va això, Enric?
Sí, això entra dintre del que nosaltres en diem el menu engineering, l'enginyeria de menú. El que fem normalment amb l'enginyeria de menú és estudiar aquests plats. O sigui, a vegades hi ha clients, en el meu cas, doncs, que em demanen que els ajudi perquè els números veuen que no acaben d'anar molt bé. Llavors, nosaltres diem que cataloguem en funció dels costos quatre tipus de plats. Hi ha el plat estrella, el plat burro, el plat gos i el plat, com ho dèiem, perquè els anglesos ho diuen d'una altra manera, l'estrella, el vaca, el gos i el burro. Llavors, en funció del seu cost i del preu de venda, hi ha vegades que a molts clients els dic no es pot ser sentimental, perquè moltes vegades tens aquell plat que a tu t'agrada moltíssim, però quan et poses a fer números et dones compte que cada plat d'aquests que estàs posant a la taula estàs perdent diners.
Ah, per exemple, no sé, un arròs de llagosta. És fàcil, diguem-ne, no que hi perdis, però que tinguis un marge molt diferent a un flam, no?
Exacte. Llavors, a tu has de buscar aquell punt d'intel·ligència en el negoci. Igual fas un arròs de llagosta, que diem, o un caldós de llagosta o alguna cosa, que és extraordinari i atrau clientela. Ja t'està bé. Ja no és un plat tan burro, diguem-ne. Ja és un plat que ja té un punt afegit, que és que et porta clientela. La teva feina que ha de ser que demanin una amanida, que normalment a les amanides doncs hi tenim més marge, que et demanin un postre, perquè en el postre hi solen tenir una mica més de marge. I llavors, entre una cosa i l'altra, doncs has d'anar jugant per tenir el teu cost controlat i que almenys sàpiga que acabes el dia i que el que has venut, doncs, no hi hagis perdut, hi hagis guanyat una miqueta, perquè al final treballem per guanyar.
Som aquí en un restaurant, en un ignot restaurant, que avui no direm el nom, parlant precisament amb l'Enric Coderch, cuiner i assessor culinari, un consultor de gastronomia, per parlar de com ho hem de fer-ho, de quins han de ser els ets i uts per muntar un bon negoci de restauració I clar, hi ha una cosa que ara parlàvem primer de la ubicació, després del preu, el preu de cost, el preu de venda, hi ha una cosa que és molt important moltes vegades, que és la part física del restaurant, la part física del bar, de la cafeteria, d'aquest negoci. I és que clar, moltes vegades un agafa un local en el qual ja hi havia un restaurant, el deixa igual, però en un restaurant on, per exemple, potser s'hi feia cuina catalana, i ara, en canvi, si volen fer, no sé, entrepans, perquè ara els entrepans estan de moda, no, Enric? I un dels grans errors és deixar el restaurant tal com està i, en canvi, l'oferta ha canviat.
Exacte. Sí, inclús deixar el mateix nom. A vegades s'agafa el local amb el nom que tenia perquè ja té una història, però la cuina que farem és el que dius tu, doncs ara volem fer un gir de guió i volem canviar l'oferta. El recomanable sempre és que si canvien els amos hem de canviar l'oferta o alguna cosa, tanquem el temps prudencial, com perquè no ens costi diners, però que es doni garantès que això ha canviat, canviem-li el nom, busquem un nom que vagi més adient al que nosaltres oferirem, i sobretot canviem una mica la imatge de dintre. Que al final canviar la imatge de dintre no vol dir gastar diners. O sigui, hi ha hagut projectes en els que hi he participat que obrir un local ha costat molt poc, podria dir un número i este semblaria ofensiu, però amb 25-30 mil euros s'ha obert un local canviant-li la cara, perquè al final, amb una mica d'idea, dos xapes, tres fustes i una mica de pintura amb idea, canvies la imatge. I llavors a partir d'aquí és anar picant pedra, anar treballant cada dia, que per això muntem el negoci, per anar treballant, per implicar-nos i tirar endavant.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses, Enric, de que amb la qüestió econòmica podem fer, diguem-ne, allò, tenir un gran ventall, no? Això, ara tu deies obrir un local amb 25 o 30 mil euros, obrir-lo amb un o dos o tres milions d'euros. Evidentment, cada un, diguem-ne, dels locals d'aquests dos serà molt diferent, però el quid de la qüestió és el mateix, no? És buscar, diguem-ne, una oferta. Exacte. Amb un preu per un tipus de clientela. Això dels tipus de clientela és molt curiós perquè amb això ja ens en donem un compte una miqueta quan tu fas la declaració d'intencions amb la carta, amb el local i amb allò que fas, no? Amb l'oferta gastronòmica que hi ha.
Sí, l'oferta gastronòmica et marca molt el públic que vas. I dintre de la mateixa oferta gastronòmica la pots moure cap a un lloc o cap a un altre, eh? I el que acompanya l'oferta gastronòmica també et marca molt la clientela, que al final és el preu a la que la vens. Llavors, si juguem una mica, si anem una... El que deies ara, els entrepans estan molt de moda. Hi ha entrepans i entrepans. Hi ha entrepans més senzills que aniran a un target doncs, més jove, més casual, i després hi haurà un públic una mica més d'edat més avançada, diguem, però que li agrada un entrepà, que busca un algú més valor afegit, un senyor entrepà. Llavors, un senyor entrepà doncs, té un altre preu que no és el que té doncs, un entrepà més senzill. I llavors també et van marcant. Has d'anar jugant una mica a veure quin target vols anar.
Clar, jo ara estava pensant que el món de la gastronomia és també un món de modes, no? Per exemple, hi ha coses tan a vegades que poden fer reflexionar com en la suposada alta cuina, entre cometes, no? En restaurants, diguem-ne, d'estrelles Michelin, es serveix una cosa, diguem-ne, molt òbvia en molts d'aquests restaurants, com és l'estic tàrtar, un clàssic dels clàssics, que, diguem-ne, no difereix gaire del que és, per exemple, una hamburguesa, no? Que no deixa de ser, entre cometes, una carn picada i amanida. I, en canvi, l'hamburguesa, ara ja ha canviat els últims 10, 12, 14 anyets, ha canviat, però abans només trobaves hamburgueses en llocs de menjar ràpid, i, en canvi, avui en dia trobes hamburgueses en llocs on et fan pagar a 14, 15 i 18 euros, no? I això també té a veure una mica amb la qualitat de producte. És molt important.
Exacte,
el producte.
Exacte. Sí que jo treballo molt amb els clients per això. Comprar una hamburguesa o una bona hamburguesa et pot diferenciar molt del triomfar o, com diuen els americans, d'aprendre'n. Perquè al final la gent cada vegada, gràcies a Déu, en sap més de menjar. Cada vegada sap més el que busca. I al final és una cosa és una hamburguesa i una altra cosa és una senyora hamburguesa. Cada vegada hi ha una gamma més àmplia d'hamburgueses d'etiqueta blanca, que en diem nosaltres, etiqueta neta, que són sense additius, que és carn, purament carn, molt ben treballada, i al final el que abans era una cosa molt humil doncs ara s'estan fent plats i productes i entrepans d'un nivell molt important.
Hi ha una altra cosa que són això dels conceptes, no? Ara parlàvem de les hamburgueseries, però tenim molts conceptes de cuina diferents. Per l'Enric Coderc, quins són els conceptes que ara actualment, el 2022, estan més de moda? Perquè, per exemple, hem passat ja fa uns quants anys, no? Al voltant de 10 anys, no? Que, per exemple, un concepte que hi havia, en el cas de la pastisseria, com eren els cupcakes, sí. Que allò va ser un suflé, que va durar aquest concepte? Dos anyets, tres?
Sí, dos anyets, sí, sí. Bueno, és que hi ha conceptes que són... Depèn també d'on venen, eh? És com a l'època que va arribar el gintònic i hi havia alguns que deien, no, això el gintònic durarà quatre dies perquè el que ve de darrere és el vodka tònic. I el vodka tònic ni se'n va sentir parlar i el gintònic avui en dia encara tothom en pren.
I en canvi el Cuba Libre costa d'haver de trobar, eh?
Sí, el Cuba Libre de tota la vida, de la manera.
Els restaurants tenen 40 tòniques diferents, sí, sí. 80 ginebres, però en canvi demanes Cuba Libre, hi ha una cola, sí. I un rom, i encara un rom de gamma baixa.
Depèn de l'edat del cambrer, no sap ni què estàs demanant, eh?
Bé, clar, 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 clar.
És això. Però el problema, jo crec que no quines estan més de moda ara, perquè hi ha conceptes que s'han anat sabent adaptar i encara hi duraran. El que deies tu ara, el tema d'entrepans s'han anat sabent adaptar. Ara venen productes molt americans, però estan funcionant els que saben adaptar-ho al gust mediterrani. Hi va haver una època dels pullets porcs, els pullets beefs, ara anem trobant entrepans de brisket.
Els pastrami.
Els pastramis. El que passa que són sabors que són molt americans.
El brisket, no?
El brisket i el pastrami es fan de peces, depèn de la zona de la mateixa, depèn de la zona de peces molt similars, i són un tipus d'elaborats que porten un fumant molt potent, per exemple. Llavors, aquí no som de fumats potents. El que ho entén, ho sap adaptar, ho fa aquí mateix, que hi ha gent que està fent productes molt bons i li estan donant aquella subtilesa del fumat, però sense que atabali, doncs són entrepans que estan triomfant, perquè són coses noves, la gent busca coses noves, la gent està buscant dintre d'aquesta gamma d'entrepans, dintre d'aquest concepte d'entrepans, sí, l'hamburguesa està bé, i hi ha hamburgueses que són fabuloses, però la gent té inquietuds i va buscant coses noves, llavors ara et pots trobar un bon entrepà de costella de vedella, que diries, ostres, costella de vedella, sí, amb os i tot, perquè te'l posen a la taula i treus l'os, i té aquell gust, que té aquell puntet de fumat, i aquell rostit del forn, i buscar coses noves. Llavors, aquests que van adaptant aquestes coses noves són els que de moment aniran aguantant i aniran treballant.
Quins altres conceptes per tu, Enric, són els que ara estan, com diem, tallant el bacallà, que estan més de moda?
El que està ara més de moda, que no sé jo l'orientació que tindrà, perquè encara costa de veure, però el que està entrant amb moltíssima força és tot el món del plant-based. Tot el món del plant-based, no hi ha carta ara mateix de cap mena de, inclús franquícies, grups de restaurants i tot, que no tinguin la seva part de producte plant-based. Llavors et trobes aquests que dèiem els entrepans de tota la vida, que sí que tenen la seva hamburguesa de vaca madurada gallega de no sé quants dies i tota la història i tal, i al final et trobes aquella hamburguesa de plant-based amb tot de toppings i tot d'històries, perquè hi ha un perfil cada vegada més creixent de gent que sí que es vol menjar l'entrepà. Moltes vegades l'entrepà l'associem en aquell punt, entre cometes, diguem-ne, d'aquell menjar marrano, perquè tenim un dia ganes de marranejar una mica i ens agrada menjar-nos aquell entrepà, però hi ha molta gent, doncs, que té una opció vegetariana, té una opció vegana i volen buscar altres coses, i llavors cada vegada està més entrant en força tot aquest tipus de productes. No solament entrepà, perquè trobem un assortit d'hamburgueses, de salsitxes, de productes, jo he tastat fins i tot formatge que no és formatge. I algun...
Així ja no se li pot dir formatge,
exacte,
no?
Ja no li diuen formatge, però clar, hi ha algun que no s'assembla formatge en res, però n'hi ha que ho estan fent molt bé. Hi ha formatges que són impressionants. I llavors al final acabes fent una hamburguesa que no és una hamburguesa, amb un formatge que no és un formatge. I té la seva gràcia. Hi ha de tot, evidentment. Però també hi ha molts productes que s'estan desenvolupant per fer plats tradicionals, però amb l'opció vegetariana. I tot el... No hi ha ara mateix restaurants o grups de restaurants que no estiguin incloent aquesta deriva alimentària, diguem, cap al món del plant based, del vegà, del vegetarià, o del que es vol cuidar una mica més.
La vedella amb bolets, per això sempre serà siguent la vedella amb bolets, Enric. Clar, per exemple, una cosa que notem, i sobretot per exemple aquí a la ciutat de Barcelona, i a vegades és per posar-se les mans al cap, no perquè no estiguin bé, sinó perquè dius què està passant amb la nostra cuina catalana, no? I és que veus molt pocs restaurants de cuina catalana en una ciutat com Barcelona, i a vegades has de donar voltes. En canvi, altres tipologies de cuina, no? Molt més llunyanes, la cuina japonesa, la cuina xinesa, que després hauríem de parlar si aquell restaurant xinès és xinès de veritat o no, o aquell restaurant japonès és autèntic o no, o aquell restaurant mexicà és autèntic o no és autèntic, no? Perquè una cosa, Enric, és adaptar, i l'altra ja és fer el que un vulgui.
Exacte, una cosa és anar-ho fàcil i una altra cosa és buscar l'autenticitat. Llavors, gràcies a Déu, en una ciutat gran com Barcelona, doncs hi ha oferta autèntica de, em sembla a mi, que de gairebé totes les nacionalitats que busquem. I el que sap greu és això, que per buscar un bon restaurant de cuina catalana hagis de donar moltes voltes a Barcelona i encara patiríem una mica, o hagis de fer quilòmetres. Llavors, moltes vegades es fa, intentem, treballar amb els clients i tot perquè es faci. No cal fer el que dèiem ara, un estofat de vedella amb bolets. Es poden fer molts plats i es poden reinterpretar plats, perquè hem anat canviant la manera de menjar i el que busquem, però hi ha el que li posa imaginació. En coneixem ràpidament, així tu i jo podríem treure 8 o 10 amb una llista, en els que han anat fent aquella cuina clàssica però reinterpretada, i pots menjar plats deliciosos que al final estàs menjant el mateix, però li han donat una volteta, els han modernitzat, i hem d'anar a procurar que això no es perdi.
Una cosa que sí que és veritat, que potser així com a cuina catalana, com dèiem, potser sí que hem de mirar una miqueta i hem d'anar allò comptant a veure on els tenim, però sí que hi ha una cosa que els cuiners i cuineres d'aquí a casa nostra, i molts també dels que venen, tenen una cosa especial, jo crec, i això sí que se'ls ha de donar valor, que és aquesta, diguem, aquest sentit comú, aquesta ètica, no? Posant aquesta medalla de la cuina de proximitat, buscant productors i productores, buscant la pagesia el més a prop possible, i a vegades trobes a restaurants aquí mateix a Barcelona que tenen productes, doncs, de sortint, no? de gallecs, d'aquí al Maresme, no? I això és una cosa molt bona, és a dir, el concepte de la cuina de proximitat, això de
que la proximitat de debò.
Exacte.
Perquè durant molt de temps potser el tema de la proximitat hem deixat allò, el quilòmetre zero, però el quilòmetre zero acaba sent, hi ha molta gent que fa molts anys que estan a la cuina que estan empenyent cap aquí, però gràcies a Déu hi ha molta gent jove que està empretant molt amb aquesta inquietud, del donar-li molt de suport i treballar conjuntament amb productors de molta proximitat. Al final estem ara mateix a Barcelona i al voltant mateix sembla que no, però tenim molts productes que no estan ni a 10 quilòmetres i que són de moltíssima qualitat, que deies tu, a Gallecs, ens anem al Prat, és que ens anem al Penedès a prop, és que al Maresme, al Garraf, tenim productes que estan molt bé, que els estan fent veïns nostres, vigilant la qualitat. Cada vegada anem parlant amb més gent que té aquesta inquietud, i la veritat és que dona goig a vegades, doncs, ja no és només el plat, sinó que t'expliquin la història del plat, perquè ja moltes vegades no és el que mengem, sinó és tot el que hi ha darrere del que mengem. I llavors, quan comencen a explicar la història del perquè d'aquell albergini o d'aquella carxofa o d'aquell gall del Penedès, o li vas donant una altra, té una altra importància.
Enric, estaríem aquí parlant les mil i una hores a tot això. Jo no sé si tanta gran és de muntar un restaurant o ja anem bé.
Jo, Pep, ja em vaig tenir, i com que n'he pres molt, jo de moment intentaré continuar ajudant a que la gent, doncs, segueixi aquestes directrius i triomfin tot el que pugui ser.
L'altre dia va venir un fuster a casa i em va dir, ja va bé que la gent se'n vagi a comprar aquests mobles prefabricats, diu, perquè ara conto les hores allò, a preu de,
sí, sí.
A preu de muntatge, que no és el mateix el preu de fer un. Enric Coderch, moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has fet passar, i si et sembla, mira, mirem la carta i demanem?
I demanem alguna coseta, a veure.
Doncs va, a veure, tu què fas, una amanida?
Sí, una amanida, que ens hem de cuidar un pèl.
Bé, doncs jo faré un plat d'arròs.
Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Frederic Mistral, que diu: al voltant d'un aioli ben flairós i ros com un fil d'or, on són els homes que no fraternitzen? Doncs això, un bon aioli, alls, oli, sal i paciència. Adeu-siau i fins demà, aquí, a la fonda, a Catalunya Ràdio.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.